Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Després d'aquesta breu aturada, reprenem la roda política sobre l'inici del curs escolar amb la Lourdes Meronyo, perquè encara hi ha moltes qüestions al tinter, oi, Lourdes?
Doncs sí, la veritat és que sí. Hem tingut una mica de follon a nivell tecnològic. Ja sabeu, els nostres oients ja saben que quan plou, quan hi ha una tempesta com la que vam tenir ahir, doncs aquestes coses succeeixen. I res, ara sí, em toca saludar a tots els convidats. Bon dia, Toni, bon dia, Neus, i bon dia, Txema, que ja el tenim aquí als estudis.
Bon dia.
Doncs hem parlat de tot això, de la tornada a l'escola, de com ha anat, i la pregunta ara és si algú us ha trucat perquè cedisseu espais municipals. Si sembla bé, comencem amb tu, Toni.
No, a veure, el protocol que és allò que he dit abans, que aquesta segona fase s'ha fet amb una mica més de coordinació que la primera, on s'actuava a mesura que hi havia un problema, si es podia. En aquest cas, clar, si es demanaven aules o espais nous, era una cosa més complexa i no podíem anar oferint una aula, un espai, en una escola que ens ho demanava, i després si venia una altra, potser hauria interessat més aquella altra, és a dir, ens havien d'anar coordinats entre tots. Aleshores, des del departament mateix, i tots vam fer una reunió per parlar com havíem de fer aquestes coses, i vam comentar-ho amb el departament, i es va quedar, que suposo que és el que s'ha fet en tots els municipis, que totes les peticions d'espais nous que necessités un centre els havia de fer arribar al Departament de la Generalitat, que quan tingués tota la... les peticions fentes d'un municipi determinat, aleshores parlaria amb l'Ajuntament per fer una distribució racional, lògica i que facilités la tasca als alumnes. De moment, com que també hi ha hagut el tema aquest de les adaptacions de ràtios, que en funció de com evolucionava la malaltia, la pandèmia, s'han modificat alguns protocols, no, que, ni des de les escoles ni del departament ens han acabat demanant nous espais. Sí que primària i secundària, tots aquests centres han fet aquesta adaptació a les ràtios al voltant dels 20, que és el que es demanava, en algun cas supera algun alumne, però no poc, però vull dir, ho han pogut fer amb els mateixos espais que ja tenen, no els mateixos, habilitant nous espais dins del centre sense haver de demanar espais addicionals a l'Ajuntament i al Departament.
Neus, en el vostre cas, heu hagut de cedir algun espai municipal o us ho han demanat?
Nosaltres hem tingut que cedir espai a l'institut. L'institut sí que va demanar, no, seguint el protocol, al departament, que necessitava espais, però bueno, nosaltres no, jo no vaig rebre la trucada i ho vaig coordinar directament amb l'institut, amb el director. Llavors hem tingut que cedir el pàrquing del pavelló, perquè l'institut i el pavelló estan junts, hem tingut que cedir el pàrquing del pavelló perquè puguin tenir més pati, perquè no en tenien suficient, i llavors el pavelló també per poder fer l'educació física, perquè coincideixen moltes classes i no tenien suficient espai. Llavors hem tingut que fer una porta que va de l'institut al pavelló i una porta també que va de l'institut a la sala Alguer, que també els hem cedit l'espai de la sala Alguer tots els matins. Les escoles no han necessitat espais municipals perquè bueno, han pogut adequar totes les aules que tenen, amb fer la separació de grups amb ràtios menys de 20, fent servir les aules d'informàtica, d'anglès, biblioteca, tot això ho han transformat en aules. Llavors, les tres escoles han tingut prou espai, però l'institut sí que ha necessitat espai.
Déu-n'hi-do també com ha hagut de reformar-se tot, no? Txema, per la teva banda, com ha anat? Si et pujo el micro, igual se sent.
Igual sí. Bueno, nosaltres no hem tingut que cedir espais més enllà dels que ja cedim cada any. Tenim una zona que està enganxada al pati de l'escola, a la pista de l'escola, que és una zona on hi ha unes pistes de petanca i unes taules de ping-pong, i aquest espai normalment ho fan servir sempre com a pati. El que passa que aquest any hem obert la porta que dona al carrer, més que res com a accés opcional per la canalla, sobretot per el tercer i quart, que són els que entren per aquesta banda. i a part per, bueno, el camp de futbol, que també com cada any van algunes classes a fer o fer gimnàstica o, bueno, a fer activitats a l'exterior. Però a part d'això no s'han demanat res.
Uh-huh. Perdona, deixem fer un afegit,
sí,
que, clar,
sí,
jo parlava de l'activitat lectiva, etc., quan heu comentat dels espais de patis, sí que és cert que ens han demanat una cosa a l'intermunicipal, que és una pista de poliesportiva, una pista a l'aire lliure que hi ha a la part superior del recinte, que si en aquest cas l'hem habilitat, perquè ens ho van demanar per espais, per l'intermunicipal, que d'altra banda també el que sí que ens havia demanat també per activitat esportiva, el començament de tot era la possibilitat de poder fer exercicis al pavelló de l'Ateneu, que passa que en aquest cas ja els vaig dir d'entrada que la previsió, i que s'ha complert finalment, era que el pavelló ja estava previst anteriorment, entraria en una fase de reforma total de l'edifici que no es podia habilitar de moment. Està previst que un cop acabin les obres i que esperem també hagi coincidit o vagi de la mà de la finalització d'aquesta mesura excepcional per la Covid. És a dir, en etapa de normalitat també es preveu que es pugui cedir al pavelló de l'Ateneu, a l'Inter o a altres centres que, o sigui, és a dir, que ho necessitin. És a dir, que sí que hem cedit espais aquests de dues, una pista a l'exterior, això sí.
Déu-n'hi-do, també com està el tema. Si et sembla, Xema, continuem amb tu i fem la volta a la inversa. Què ha canviat respecte al curs passat? I crec que prou ha canviat el tema, i sobretot com a regidors d'ensenyament que sou.
Què ha canviat? Bueno, jo crec que el que ha canviat és més que res el tema de sobretot el que es veu des de fora, el tema d'entrades i sortides, que ara són més escalonades, tant a l'escola com a la llar, i també com a l'institut, que no el tenim aquí a Sant Jaume, però com que pertanyem a l'Institut de la Bisbal, doncs també les entrades i sortides són les graonades. Què ha canviat més? Pues que aquí a l'escola, en principi, no hem tingut que desdoblar classes, però a l'institut sé que han desdoblat classe, pràcticament tenen tots els espais ocupats. Sé que van tirar algun envà també per fer una classe més gran. I a nivell educatiu, bueno, a nivell educatiu jo crec que si tenim sort això seguirà com sempre. Cada alumne, cada grup estable, pues, té un tutor, un professor, que no és com abans, que anaven passant professors per la classe, ara és un únic professor, i bueno, a part d'això, no sé, a nivell educatiu segurament han canviat moltes més coses, però jo crec que a nivell general és el que ha canviat.
Perfecte. Neus?
Doncs, bueno, això a nivell general ha canviat molt, un inici de curs diferent, amb l'organització, doncs, de les escoles, de les entrades, les sortides. Nosaltres, per sort, també tenim que totes les escoles tenen de 3 a 4 portes, i llavors ja han pogut fer grups d'entrades, alguns esglaonats, altres no, i tota l'organització de fora, de carrer, no? Que, bueno, si en general, doncs, veus que les famílies mantenen una distància, però, bueno, en petits moments veus que hi ha aglomeracions, però, bueno, ha sigut, clar, muntar un curs diferent amb totes unes novetats, no?, que ningú esperava, que en 6 mesos enrere ja has anat treballant, clar, amb totes de normatives noves que anaven sortint. Però això, bueno, esperem que passi aviat, perquè pels infants ho porten bastant bé, no?, perquè tu preguntes, jo tinc una filla que va a l'institut, una altra que va a primària, i, bueno, sí que diuen que estan al pati, que juguen i això, però, bueno, la cosa de poder-se relacionar sense estar al pati tancats per grups i poder jugar amb els altres companys o sortir de l'escola i poder anar a un parc tranquil·lament, tot això, pobrets, esperem que els hi arribi aviat.
Jo crec, Neus, que fins i tot a vegades ho porten millor que nosaltres mateixos, no?, els adults.
Sí, sí, jo crec que sí, o sigui, som bastant conscients, i ja et dic, fent la valoració amb les escoles de la primera setmana, ells, bueno, sí, sí, ells saben que han de portar la mascareta, que no poden barrejar-se al pati amb els altres grups, que s'han de rentar les mans sovint, i els veus que surten de l'escola i amb la mateixa cara que d'abans, però bueno, no deixa de ser diferent.
No deixen de donar-nos lliçons des del confinament, l'estat d'alarma, que ho han portat millor que molts adults, com deia Neus.
I tant, i tant.
Toni, com ha canviat aquest curs respecte a l'anterior?
Han canviat les coses que han dit els companys, però, a veure, clar, s'han redistribuït. Per fer les ràtios a 20, ha hagut de, en alguns casos, redistribuir de 3 aules amb 2, alguns professors més que han incorporat, són 4 a l'Inter de secundària, 4 a l'Inter, un a la Pau i 2 i mig, una mitja jornada al Jacint. Sí, han canviat cosetes, però jo crec que el canvi més important que s'ha de valorar per fer-ho una mirada positiva és que ha sigut un canvi radical en relació al març. És a dir, des de la setmana passada els nens tornen a l'escola amb normalitat. És a dir, allò, seria allò de ha canviat tot perquè tot seguís igual. És a dir, aquest setembre, amb algunes modificacions, algunes que són... A la foto poden sortir els nens amb mascareta, però l'important és que un any després els cursos s'han reprès quan no volien que han estat 3 o 4 mesos amb les escoles tancades. Hi ha alguna escola que fa alguna activitat telemàtica, alguna classe telemàtica, algun dia, etc. Però l'important del canvi és que estem igual que fa un any, gairebé, amb les coses fonamentals, que és l'educació dels alumnes. Jo crec que ens hem de quedar amb això, bàsicament.
Doncs sí, Toni. Durant aquests mesos s'ha parlat molt a nivell tecnològic, com influïa bretxa digital. Des dels ajuntaments heu col·laborat en arribar tecnològicament a totes les famílies, Toni?
Sí, nosaltres vam fer-ho això en l'anterior etapa que deia, perquè quan es van haver d'adaptar amb rapidesa els alumnes per fer classes o seguiment educatiu telemàtic, és això que deia, que vam contactar amb els centres a veure si podien seguir aquesta situació i amb les escoles ens van passar les necessitats d'alumnes que no tenien aparells o routers per tenir internet a classe i els vam proporcionar una trentena d'alumnes a tot Sant Sadurní i alguns de fora de Sant Sadurní, però això ja vam col·laborar també amb municipis veïns perquè hi ha responsabilitat seva, bueno, vam distribuir així. Des de les escoles vam proporcionar l'ús els MacBooks o els portàtils per fer continuar les classes i nosaltres vam facilitar els routers perquè poguessin tenir la comunicació amb les escoles i amb els mestres amb normalitat. Ara ja això, de moment, això va ser en l'etapa final del curs anterior i de moment en aquesta no hi ha novetats en aquest sentit.
Neus, per la teva banda...
Sí, nosaltres també des de les escoles es posaven en contacte amb les famílies per saber si tenien internet a casa o si tenien aparell per poder fer seguir les classes des del Classroom que feien servir i llavors bueno, ens vam posar en contacte amb nosaltres perquè hi havia famílies que no disposaven d'internet per poder fer les feines. Llavors des de l'Ajuntament vam dotar a 19 famílies de routers per poder fer els treballs i els deures que se'ls demanava, no?, per poder tirar el curs d'aquesta manera. A les escoles sí que els hi deixava els netbooks, portàtils i això, però nosaltres vam tenir que dotar de 19 routers a 19 famílies.
Uh-huh. Gemma, per la teva banda?
Bueno, per la banda d'aquí de Sant Jaume... sí, a final de curs, bueno, com que n'hi havia unes necessitats, l'escola va començar a trucar als pares i va fer una valoració de que n'hi havia unes certes famílies que tenien, bueno, que estaven en la bretxa aquesta digital i que no tenien accés a tenir un ordinador per poder treballar durant aquests mesos. O no tenien router i llavors a l'Ajuntament pues, van comprar 12 tauletes en teclat i uns routers i bueno, van facilitar a les famílies que ho necessitaven, que han estat treballant durant bueno, des del mes de març-abril fins ara la primera setmana de setembre que, que s'ha retornat tot a l'escola. Val a dir que aquests routers, aquests ordinadors, aquestes tauletes, ara passaran a ser de l'escola i faran l'ús que necessitin. I ara estem a l'espera també de que l'escola valori a veure si té alguna necessitat més, que encara no ho sabem, però segurament sí.
Jo ho segueixo preguntant perquè, clar, sempre des dels ajuntaments, des de les pròpies institucions, es diu molt, no, això és... això pertany a la Generalitat, com és el cas, però vosaltres heu hagut de fer moltes coses per tal de que tot anés com ha anat aquest inici de curs, juntament. Per tant, heu treballat conjuntament amb els centres escolars per tal d'implementar mesures comunes i no només a les escoles, Xema?
Mesures comunes, te refereixes a...?
A nivell de seguretat...
Bueno, sí, a nivell de seguretat ara hem fet l'estudi de prevenció i bueno, estem a l'espera de tenir els resultats per poder, bueno, per poder valorar i a veure què podem fer. A nivell de l'estiu hem fet igual el manteniment que hem estat fent cada any, reparant coses que s'anaven espetjant, canviant coses que ja estaven obsoletes i bueno, estem en contacte directe amb l'equip directiu de l'escola i de la llar per tot el que necessitin de l'Ajuntament. I com tu ben has dit, que tot això és educació, depèn del Departament d'Educació, però els ajuntaments estem molt bolcats en l'educació dels nostres fills.
Ja, això és l'altra banda, no? Com abans comentava la Neus, quan parlava de la seva filla. Neus, per la vostra banda...
Sí, nosaltres també sempre estem amb els manteniments de l'escola i també bueno, aquest estiu en una de les escoles s'ha canviat el terra de la cuina, s'ha ficat una barana que més alta, que tenia poca alçada, i llavors bueno, s'ha tingut que variar. Els manteniments de brigada, sempre estàs fent manteniments on com bé diem, no? Dieu tots també, el departament, bueno, les escoles, el departament és el que ha de fer obres i manteniments, però si l'Ajuntament no fas, no estarien com estan, eh?
Clar, si heu d'esperar a vegades que el departament...
No arriba.
Faci segons quines coses, no arriba, no? És a dir, abans potser la culpa o la responsabilitat era per altres causes i ara, doncs, aquest any ha sigut la Covid. La Covid és la culpa de tot, no?
Bueno, has d'estar. L'Ajuntament sempre has d'estar i sempre has de... Bueno, clar, són els infants del teu municipi, no? I vols el millor també per ells i has d'estar conservant les escoles.
Doncs sí. Toni?
Perdó. Sí, una mica el mateix. A veure... Els protocols de funcionament dins l'escola, evidentment, els van marcar i els van establir, perquè estem parlant d'uns documents importants d'adaptació del que demanava la Generalitat. Els feien els equips directius de cada escola, a més els havien d'enviar a la Generalitat perquè els validés. Això era feina interna. Nosaltres ens el passaven, però era feina en responsabilitat d'ells. Nosaltres el que sí que ens pertoca és, per exemple, la part de la neteja. Hem hagut d'ampliar els contractes perquè es puguin fer més neteges addicionals en relació als que es necessita el tema del Covid.
Clar.
I també la part externa, que és el que deia l'accessibilitat, de canviar el trànsit viari perquè no hi hagués acumulacions, sobretot preveient que a l'exterior de les escoles a l'hora d'entrar hi hauria més alumnes, i per exemple la intervenció concreta que no sé si ho sap la gent de Sant Sadurní, que el Jacint Verdaguer, per facilitar l'entrada, es va obrir una porta addicional a la part exterior cosa que ens ha permès que doncs, la meitat de l'alumne entri per una porta i la meitat per darrere i eviti doncs, les aglomeracions. És a dir, que hem intervingut, com imagino que tots, en la part que ens pertoca, que és el manteniment dels edificis, via neteges, via actuació de la brigada, els patis, etc., i a l'exterior, i col·laborant i estant en contacte amb les escoles per si necessiten alguna cosa, un suport al que és el treball intern d'ells i sempre... En el nostre cas, que són diversos centres, allò de tenir un grup de comunicació directa per si passa alguna cosa, no només que ho sapiguem nosaltres amb l'escola ens ho demanin, sinó una mica que tots sapiguem en conjunt què està passant per poder actuar de manera coordinada entre tots plegats. Jo crec que això és important, que no actuar, saber, per evitar també que s'expliquin coses que no passen, no ha passat això, però vull dir, per evitar els rumors, a vegades una mica que la gent explica coses, estar en contacte directe amb nosaltres per saber què passa, com, què necessitem, que ho sàpiga tothom alhora, i això, és una mica això, estar ben informats i actuar quan calgui, ens ho demanin qualsevol escola, pel que pugui ser, que evidentment serem els primers que haurem d'actuar nosaltres, i si hi ha una urgència, a part del tema sanitari, si és a les nostres mans, haurem d'intervenir el més aviat possible.
Molt ràpidament, és a dir, 30 segons perquè ens anem corrents cap a les notícies. Com veieu el futur, Doni?
De les escoles?
Sí, clar.
Home, el futur depèn de l'evolució, és a dir, si no hi hagués això, fa un any haurien dit que bé, les escoles, evidentment, necessiten una... fan la seva funció social, que necessiten segurament més suport per part de totes les institucions, tant del departament com de l'Estat, mentre es formi part d'aquest Estat i dels ajuntaments, s'han de volcar més amb l'escola perquè tot el que es faci a les escoles reverteix després que altres departaments ja tinguin la feina feta si hi ha una educació ben predisposada. Tot això, clar, seguiria vigent en aquest
molt
curs,
ràpid,
però
Toni,
ara estem pendent de com evoluciona tot plegat, això no ho sabem.
Perfecte. Neus?
Bueno, bé, jo com ja he dit abans, el futur pues, com el passat, no? Que tot pugui tornar a la seva normalitat d'abans. I bueno, més suport, també demano una mica més de suport a l'educació des de les grans institucions.
A veure si ho tenen en compte. Xema Rubio?
Bueno, jo el futur, bueno, igual que ha dit la Neus, sí, el futur el veig igual que el passat, no? Seguirem igual, seguirem treballant. A nivell educatiu, els equips directius i els professors seguiran treballant per l'educació dels nostres fills i no crec que hi hagi un canvi molt, molt, molt bèstia en aquest sentit.
Doncs... per la meva banda, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a aquesta roda política i esperem trobar-nos a la següent.
Perfecte, gràcies.
Adéu, gràcies.
Mig minut i escaig i ens plantem a 11:15 del matí, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i després d'una breu pausa... Seguim donant veu al voluntariat amb una secció mensual que farem els dimarts a 11:15. Avui ens estrenem presentant el projecte Àpats Covid-19 que va sorgir en plena pandèmia a Vilafranca i que continua en marxa.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us saludem en aquest repàs de les notícies al Penedès en xarxa i us expliquem que la Mancomunitat Penedès Garraf gestionarà el sanejament en alta de les aigües residuals. En té més informació des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. L'Agència Catalana de l'Aigua ha reconegut la Mancomunitat Penedès Garraf com a entitat local de l'aigua per la gestió del sanejament en altes de les aigües residuals. El sistema de sanejament en alta correspon a la part del servei que recull les aigües residuals del clavegueram municipal i les transporta fins a les depuradores, on són tractades per ser retornades al medi natural. La Mancomunitat Penedès Garraf consolida així a través d'aquesta acreditació una administració més eficient del recurs, obtenint una visió més coherent i integrada de la gestió de les aigües residuals. En matèria de sanejament, permetrà a la Mancomunitat exercir i desenvolupar les competències que marca la normativa, així com la gestió i manteniment de les instal·lacions de sanejament. Les principals potencialitats d'aquest acord són la possibilitat de donar servei a més municipis mitjançant la delegació de competències d'aquells ajuntaments que vulguin sumar-se a la gestió mancomunada del servei.
I ens desplacem tot seguit a Olèrdola, on l'alcalde d'aquest municipi, Lucas Ramírez, es mostra convençut que la reforma de la Rambla Pau Casals reforçarà aquest espai públic de Moja com a punt de trobada. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. Per Ramírez, l'ambiciosa millora urbanística que promou l'Ajuntament d'Olèrdola per la Rambla Pau Casals de Moja ha de reforçar la polivalència d'aquest espai públic i consolidar-lo com a punt de reunió veïnal.
Sempre ha sigut un lloc de trobada per la gent i ens agradaria seguir conservant-lo. Esperem que ara, pues, bueno, que aquests nous projectes doncs, també sigui una mica una crida doncs, perquè a la gent doncs, també li agradi i sigui agradable passejar en aquest espai.
Per decidir entre un dels dos projectes de reforma elaborats, aquest dimecres s'ha convocat un acte presencial d'exposició de les propostes al local nou a 8:15 del vespre. A partir d'aquest dijous i fins l'1 d'octubre es podrà respondre a la consulta a la web olèrdola.cat o bé presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola.
I us expliquem també des de Ràdio Vilafranca que la policia local ha detingut en els darrers dies un total de 5 persones implicades presumptament en diversos atracaments a persones i robatoris amb força de vehicles estacionats. La primera actuació va ser la nit de dijous i matinada de divendres passat en un operatiu conjunt entre policia local i els Mossos d'Esquadra. La trucada d'un ciutadà va alertar que havia estat víctima d'un robatori amb violència al carrer Ignasi Iglesias, facilitant la descripció del grup de persones, 4 homes i una dona, tots joves. Una segona trucada informava que s'havia produït un robatori amb violència al carrer L'Alguer, en què la descripció dels autors coincidia plenament. Hi va haver un desplegament dels cossos policials i una patrulla dels Mossos va localitzar i detenir la dona integrant del grup, mentre que la resta aconseguien fugir. Hores després, la policia local va detenir un altre dels integrants que s'havia amagat en un canyís proper on s'havien produït els atracaments. La policia segueix treballant per poder detenir la resta de participants en aquests robatoris. La segona actuació va tenir lloc la matinada de diumenge, quan agents de la policia local detenien 3 joves per robar l'interior de diferents vehicles. La detenció es va poder fer gràcies a la trucada d'una ciutadana que alertava de la presència d'un grup de joves trencant vidres de cotxes estacionats a l'aparcament situat al carrer Camí Fariner amb el carrer Amàlia Soler. I us comentem d'altra banda que els centres cívics de Calafell ofereixen un trimestre amb 16 activitats amb totes les mesures de seguretat. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronya, bon dia.
Bon dia. Els centres cívics de Calafell, el Cinema Iris i el Montse Civit ofereixen un trimestre amb 16 activitats entre tallers, cursos i xerrades. La programació inclou opcions per a totes les edats a partir de 3 anys. Les activitats es faran en places limitades, inscripció prèvia i mesures de seguretat davant la Covid-19. Ja són obertes les inscripcions que es poden fer-se al Servei d'Atenció al Ciutadà o en alguns casos al telèfon 977-69-90-09 o al correu electrònic espaicivics@calafell.org. Tenen prioritats les persones empadronades a Calafell. Els tallers i les xerrades seran en català o castellà i es poden veure totes al web www.calafell.cat.
Penedès en xarxa.
Des d'Olèrdola, el bressol del Penedès, Canal 20, Ràdio. You go with
me. Tots els dijous a les 10 de la nit i dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda a Canal 20 Ràdio, Tot Country. Would you hold on to me? Un programa on pots escoltar la millor música country. Tot Country, els dijous a les 10 de la nit i dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda. Would you go with me? Programa produït i presentat pel Frank.
Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plegats.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
De dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olardolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Mica a mica anem recuperant la normalitat, aquesta nova normalitat, i el Penedès en xarxa, que torna a recuperar aquestes 3 hores, anem recuperant també i retrobant espais, col·laboradors i amics que ens acompanyaven la temporada passada i que aquesta temporada 2020-2021 repeteixen. És el cas d'aquesta col·laboració, d'aquesta complicitat amb l'Oficina del Voluntariat de Vilafranca, que a més ens permet donar veu al món del voluntariat. La nostra coordinadora, l'artífex d'aquesta secció, tot i que no sempre hi és, però darrere, sempre, a les maquinària i és la Montse Mestre, responsable de l'Oficina del Voluntariat de Vilafranca. Montse, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Avui, per estrenar-nos, ens proposes parlar d'un projecte que va néixer en plena pandèmia i que continua ben viu.
Correcte. Aquest projecte va començar l'1 d'abril, concretament, a repartir, i es diu Àpats Covid-19. Aquest és el projecte. I llavors, bueno, va ser una complicitat per part de tothom, també, no? D'empreses, de ONGs, també de voluntaris per part de diverses entitats, també, com pot ser Creu Roja. Bueno, després us ho explicarem una miqueta, si us sembla. I, bueno, tot va començar a l'oferta que va fer l'Andrés Torres, val, que ell és el president de Global Humanitària i propietari del Bar Casanova, i va trucar amb un regidor i li va dir que, doncs, bueno, que volia col·laborar amb aquest aspecte des de la vessant, doncs, de servir aquests aliments en persones que no es podien moure de casa. I aquí va començar tot. L'Andrés va ser l'artífex en aquest cas, no?
En parlem d'aquest àpats Covid-19 amb el seu artífex, amb l'Andrés Torres, que ens acompanya via telefònica, i saludem. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
I també comptem a l'estudi amb el Pere Borrut, representant d'Afers Públics de l'Església de Vilafranca. Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Andrés, explica'ns, en plena pandèmia neix aquesta idea, com arrela, com comença?
Bueno, básicamente comienza porque yo llevo 25 años trabajando en proyectos de desarrollo social en 14 países. Es decir, a través de la organización que yo fundé, que se llama Global Humanitaria, con sede principal en Madrid, lo que hacemos es recaudamos fondos de socios y familias en toda España y Cataluña y los destinamos a países como Perú, Colombia, Bolivia, India, Camboya, Nepal, Costa de Marfil, con proyectos de desarrollo integral en educación, salud y alimentación. Y obviamente hay una parte que es muy importante, que es hacer lo que nosotros en el mundo de las ONGs le llamamos tercer sector o cuarto mundo, que es trabajar con las personas con dificultades en diferentes tipos de áreas y proyectos en el lugar donde vivimos. Y por eso decidimos destinar una partida presupuestaria para trabajar este proyecto, puesto que además soy el propietario, el chef del restaurante Casanova, que está aquí en la Bleda, en San Martín Saroca, aquí cerquita de Vilafranca del Penedés. Decidimos aprovechar los momentos muertos que teníamos para tener la iniciativa de producir comida para los más necesitados. Y es por eso que, con la buena coordinación de Montse, pues hemos estado trabajando y seguimos trabajando a día de hoy en el reparto de estos alimentos.
¿Quants àpats heu arribat a cuinar? ¿Es portes els números?
No, ya tenemos en torno a los 15.000 o 18.000.
Wow.
Aproximadamente. Sí. Y continuamos haciéndolo.
Sí, és bo de ressaltar que projectes com aquest o similars en van sorgir moltíssims durant la pandèmia, durant el confinament, el desconfinament, Però clar, s'han anat acabant perquè hem tornat a aquesta nova normalitat. En canvi, vosaltres continueu al peu del canó. Per què?
Sí, porque lo de la nueva normalidad yo lo cogería entre comillas. No es tan así. Es decir, si uno camina por la calle y habla con familias, se da cuenta de las necesidades que hay. Entonces, sí que es cierto que está muy bien que la gente se movilice cuando hay una situación de emergencia, pero es que las emergencias no terminan ni en un día, ni en una semana, ni en un mes, ni en dos meses. Las emergencias tienen un periodo muy largo por la experiencia que tengo. Y es precisamente cuando más hay que seguir trabajando, porque una emergencia entendemos que podemos resolver la situación en cuestión de horas, pero eso no es así, porque después esas familias que hemos ayudado se sienten como abandonados. Es decir, ¿ya has dejado de ayudarme? Porque ya pasó la emergencia. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar proyectos que para mí son muy importantes a medio y largo plazo, hasta que nosotros podemos entender que la economía ha mejorado, que las personas que se han quedado sin puestos de trabajo ya lo tienen, o aquellas personas que no tienen dónde comer, pues ya pueden comer, cuando esta situación se regulariza. Pero es mentira que la situación ya ha acabado. Al contrario, volvemos otra vez prácticamente al inicio si vamos viendo lo que está pasando en las noticias y cómo los informativos nos van contando el día a día de la situación del COVID. Y ya no es el COVID. El COVID lo que ha hecho ha sido destrozar la vida de muchas personas. Y entonces la emergencia está muy bien atenderla, pero insisto, hay que continuar. La emergencia dura muchísimo tiempo y por eso nosotros hemos decidido continuar con el proyecto.
A més, bueno, volia fer una aportació, no?, que hi han hagut persones que sí que han renunciat al recurs, no? Vull dir, perquè han dit que era realment una cosa molt puntual de quan no podien sortir, sobretot gent gran, no?, que per temes doncs, de protegir aquestes persones no podien sortir, amb la nova normalitat, ells ja han dit, doncs, anem a comprar. I Andrés, ens hem trobat casos doncs, que han dit, bueno, doncs ara ja no ho necessitem, no? Per tant, sí que és superinteressant que aquestes persones que realment ho segueixen necessitant per temes de salut, per temes d'economia, doncs puguin continuar tenint aquest servei. Realment totes les persones estan derivades des de serveis socials. Això és molt important, no?, perquè té una continuïtat, o sigui, no és només una atenció al menjar, no?, sinó que és una intervenció global d'aquestes persones i realment ens està sent un recurs superútil. Des de gent gran, sobretot, que són els més i dependència, val? Que són els usuaris més amplis, ens estan dient doncs, que està funcionant superbé i que gràcies a això també poden treballar altres aspectes, perquè bueno, ja entrarà després els voluntaris que estan fent això, no? Però estan visitant aquestes famílies molt sovint. Per tant, també és important la informació que poden donar aquests voluntaris i voluntàries que estan fent aquesta acció.
Andrés, la logística, el restaurant Casanova haurà estat complicada, no?, per afegir aquesta pressió a la cuina d'aquests àpats solidaris que cuineu diàriament a banda del dia a dia del restaurant.
Sí, bueno, es complicado relativamente. Cuando las cosas las haces con esfuerzo y con máxima ilusión, no hay cosa que te pueda prohibir hacer las cosas con ganas y la logística para mí no es ninguna complicación. Y además, teniendo en cuenta que también el ayuntamiento, a través de Montse, nos han puesto muchas facilidades para hacer las entregas de las comidas, ellos vienen a recogerlas, se llevan los vehículos, se van moviendo, estamos coordinados, pues no ha sido tan complicado. Eso sí, producir tanta comida es complicado por el día a día, obviamente, pero bueno, estamos satisfechos de la labor que estamos haciendo y encantados.
¿Cuántos àpats seguiu cuinant avui en día, esta semana, por ejemplo?
Pues esta semana no lo sé, porque cada día es posible que haya alguna baja o alguna alta. Entonces vamos variando las entregas.
Em sembla que són
20, 25.
Sí, em sembla que són 23. 23 àpats de 18 domicilis.
23 diaris.
Sí. Sí,
sí, perquè
bé, diaris que fan tota la setmana.
La cifra. Sí, per a tota la setmana.
És el dinar?
Dinar y sopar.
Bueno, nosotros hacemos los alimentos envasados y luego ya las familias deciden cómo consumirlo.
Uh-huh. ¿Amb ganas de continuar al peu del canó, Andrés?
Claro. Sí. Nosotros hemos nacido para ayudar y yo creo que es una responsabilidad de todos porque yo siempre digo, no nos gustaría estar en la piel de aquellos necesitados y si lo estamos, nos gustaría que nos ayudaran. Por lo tanto, hay que ponerse en la piel de los que necesitan ayuda, intentar sentirse como se sienten ellos y por lo tanto si podemos echar una mano lo echamos sin ningún problema. Por lo tanto, con muchas ganas de seguir.
Hola Andrés, solo volia fer insistir en aquesta amb aquesta tasca que esteu fent i que estic super, super agraït perquè és una oportunitat per nosaltres, els voluntaris, i sobretot per qui rep aquesta ajuda. I que amb aquests temps tan egoistes i que cadascú mira per lo seu, que hi hagi iniciatives com la vostra, em mereix tot el carinyo i el respecte. Així que,
moltes gràcies.
Andrés Torres, president de Global Humanitària i propietari xef del restaurant Casanova de la Bleda. Felicitats per la iniciativa, gràcies per continuar al peu del canó i li agraïm que avui ens hagi acompanyat aquesta estoneta. Fins aviat.
Muchas gracias.
Gràcies.
Hem començat coneixent un dels artífecs d'aquesta iniciativa, el detonant, però comptem amb el Pere Borrut, que també participa, i gràcies a la seva col·laboració i als voluntaris de l'Església de Vilafranca, aquests àpats arriben a les llars, no? Quin paper jugueu, Pere?
Doncs, clar, quan sento tota la infraestructura que tant l'Ajuntament com l'Andrés realitzen, nosaltres aportem la vessant humana del transport. Nosaltres anem amb la furgoneta, amb un xòfer que és de la unitat de serveis d'aquí de l'Ajuntament de Vilafranca, i deixem a la porta de les famílies necessitades el menjar que duem. A mi m'ha tocat aquesta setmana perquè volia passar per aquesta experiència. L'estiu ha sigut un estiu molt, molt, molt intens i hem pogut participar. I, com li deia la Montse, m'he trobat a persones que conec per la meva feina. Jo treballo com a policia aquí a Vilafranca. I veure'ls així i que ells em vegin així avui ha sigut una molt emocionant. I bueno, és una qüestió que si podem, continuarem, com no.
I ara no tant, perquè tots sortim i hem refet els llaços socials, però suposo que en plena pandèmia deixar la cistella, deixar aquell àpat, implicava moltes més coses, no? Aquí hi havia un component emocional important, perquè potser era l'única persona que veien tota la setmana.
També t'he de dir que en plena pandèmia van ser els voluntaris de Creu Roja. Per tant, suposo, Pere, que anaves a per
sí,
aquí, no?
Sí,
hi ha hagut un relleu
perquè estaves així com a parat. Sí, no. Va ser Creu Roja, o sigui, va començar la iniciativa Creu Roja, també hi havia Càritas amb l'Albert Cabram i hi havia també l'Església Evangèlica, que hi ha hagut moltíssima gent pel mig. Vull dir, ha sigut tot un procés. Hi havia també la Fornicolàs, que ens va cedir en un primer moment la furgoneta isotèrmica, que ara ja és del restaurant. Bueno, ha sigut un moviment important, no? Per tant, Creu Roja també, quan va arribar a les vacances, que em sembla que era quan vau començar vosaltres, era el juliol...
El juny, finals de juny.
Això, finals de juny.
Sembla que sigui final de juny.
Llavors, ja vam haver de buscar també una altra entitat que pogués fer aquest servei, no? Ens vam posar en contacte amb la vostra església i tots són facilitats sempre és així, i en Creu Roja doncs també va funcionar superbé. Per tant, eren ells els que quan estaven en plena pandèmia van fer aquesta tasca. Però sí, a més, els voluntaris, a mi mateixa, no, es notava molt la soledat, no, d'aquestes persones, es notava moltíssim. Jo era la coordinadora, o sigui, la que estava articulant, tenien tothom el meu telèfon, dels voluntaris no, per suposat, perquè si no hagués sigut terrible, però sí que tenien el meu telèfon i eren contínues trucades, no, de gent que realment veies que l'únic que necessitaven era parlar una estona.
No? De fet, nosaltres sols vam recollir aquest testimoni d'aquestes organitzacions, però avui mateix o ahir et dones compte que la soledat és latent.
Continua.
O sigui, continua ahir. Ahir l'experiència d'una la que et vaig parlar estava desfet en plors perquè ningú li tenia un problema amb el banc, no sé què. Vull dir, estem rodejats de molta soledat i potser la nostra posició de que sembla que ho tenim tot, que obrim una nevera i tenim menjar, que tenim algú que ens rep a casa quan arribem, molta gent no té això. I això és molt interessant, que per lo menos si és aquest el contacte que tenim. Jo em vaig quedar al telèfon d'aquesta senyora i l'aniré trucant perquè, bueno, podem fer moltes coses. I l'oficina del voluntariat, jo crec que molta gent aquí a Vilafranca no sap que pot vertebrar aquests desitjos que segurament té d'ajudar, i que mitjançant aquesta oficina podria fer res. Cosetes que a priori semblen insignificants o que no et puguin donar o gastar molt de temps, però tenen un efecte molt positiu a qui ho rep, sobretot.
Els membres de l'Església que participen a l'Àpats Covid-19
ja acostumen a fer altres tasques de voluntariat? Quin perfil tenen?
Doncs sí, nosaltres som una mica... Diguéssim que l'Església de Jesucrist, els Sants dels Darrers Dies, intentem ser o viure l'exemple de Jesucrist. Fer el que predicava i intentar fer-ho. Aquí a Vilafranca hem fet moltes accions de mediambientals amb el Departament de Medi Ambient. Tenim el tema de la genealogia, que ajudem a la gent a buscar els seus arbres genealògics i els seus ancestres, també. Hem fet activitats de netejar, bueno, i amb la Montse, pues, qualsevol història que tenim, pues, sempre que puguem ens organitzem. No som una super congregació, però els que som ens animem molt i ens agrada molt participar. Llavors, jo sempre dic que el que ajuda surt més beneficiat del que ho rep, encara que sempre una mica contradictori. Sempre que n'hi ha alguna cosa, pues, ens hi fiquem.
Realment són una església superdinàmica, també us ho he de dir. Vull dir, a més ho fan amb una alegria, no?, que dona gust quan Creu Roja, doncs, va dir que per temes, doncs, també de que ja estaven tornant a la normalitat, precisament, no?, i teníem molts projectes oberts i no podíem, vaig pensar de seguida, amb l'església, no?, perquè saps que faran un cop de mà i, bueno, és així. Per tant, val la pena.
Val la pena.
Montse, explica'ns per què han anat sortint moltes coses. D'una banda, el restaurant Casanova, a la Bleda, cuinen aquests àpats. Hi ha una furgoneta, hi ha els voluntaris de l'església, hi ha personal de serveis de l'Ajuntament de Vilafranca.
La unitat de serveis.
Com s'articula tota aquesta logística? Bueno, va ser... Serveis socials, sí, es cuida de saber qui correcte, cal fer arribar aquest àpat.
És un pal molt important. Bueno, doncs una miqueta tots vam veure, un cop ja es va articular el projecte, i vam veure que era viable, totalment viable, i vam començar a veure tots els actors, no? Per tant, érem una bona colla i calia, doncs això, una bona coordinació. Tothom superbé, vull dir, ha sigut molt fàcil de poder articular tot això, perquè tothom s'ha involucrat moltíssim, molt més enllà del, a nivell professional, els que eren professionals i els que eren voluntaris, per suposat, no?, i les entitats. Llavors vam buscar una miqueta també a qui tindria que anar destinat a aquest projecte, no? I des del 21 de maig, que ja va tornar més a... vam ja refer tot aquest projecte i s'ha quedat, doncs, això, en persones soles, dependents, i per ara els cervecs no, esperem que no torni a
sí, necessitar-ho. Nosaltres ens vam, quan va començar el tema aquest, ens vam oferir, o vam oferir el nostre edifici, la nostra església, per ser hospital de campanya, per sort no va fer falta, i ara que el tema d'educació, perquè nosaltres treballem el tema d'educació, la nostra església té moltes aules, vam oferir per descongestionar la construcció del nou institut d'allà del Molien Rovira, que ja veiem que no estaria...
Que no arribaven a temps,
no, i no sé com estarà el tema, però encara no hem rebut, o igual no els hi fa falta, però...
Han començat el curs a l'escola Pau Boada.
A la Pau Boada, al final. Bueno, nosaltres vam oferir perquè estàvem geogràficament al costat, sí, teníem la pista, ho teníem... Pensàvem que podia ser de bona ajuda, però bueno, si no ha fet falta, vull dir que la predisposició sempre l'hem de tenir a nivell d'ONGs, d'organitzacions, d'esglésies, el que sigui, i sobretot a nivell individual. Individualment, una hora d'una persona té un valor incalculable. Llavors, això és el que molta gent, si això pot servir de que algú estigui escoltant, pot fer molt de bé. Pot fer molt de bé.
Som a les acaballes. Montse, hi ha un parell de crides per part d'entitats?
Sí. Sí, sí. Bueno, tot això sembla que es posa una altra vegada en marxa, i la setmana passada, doncs, van fer aquestes crides dues entitats, que una és una cooperativa i l'altra és una fundació. Totes dues són entitats grans. La primera és la cooperativa social Actua, que té, doncs, la seu aquí a Vilafranca, i en aquest cas, per això, ells porten molts projectes, i en aquest cas no és per aquí a Vilafranca, sinó que és per l'Ordal. Val? És per un centre que tenen de primera acollida i atenció integral a adolescents i joves que són migrants sols, val? Nanos d'entre 14 i 17 anys, i és un projecte de reforç escolar. Necessiten doncs, quatre persones que puguin, en aquest horari de matins de 11 a 1 o de les tardes de 5 a 6 i mitja, poder anar a fer el centre. Està clar que el cel Urdal doncs, serà una mica més complicat, però bueno, buscarem, segurament que pagaran el transport, bueno, buscarem persones que puguin anar fins a l'Urdal. I el contacte és de la Maite, es diu Maite de la Rosa, que és l'educadora social, i el telèfon és el 696 78 59 48. 696 78 59 48. I el seu correu és, per si no teniu paper i llapis en aquest moment, és més fàcil, mdelarosa@actuacop. COOP.
Si no ens feu un truc i nosaltres us ho passem.
I si no ens feu un truc o després ho passo a l'oficina. L'altra crida és d'una fundació que es diu Som Fundació, que són aquesta, és una fundació que vetlla per la qualitat de la vida amb les persones amb discapacitat intel·lectual. Parlat així entre nosaltres i per ser més fàcil, aquestes persones que són tutelades per l'administració, que no tenen doncs una persona referent a la família per la situació que sigui i les tutelen l'administració. I en aquest cas, doncs Som Fundació és una d'aquestes entitats que treballen en aquest aspecte. Tenen persones per tot Catalunya, ells tenen la seu a Barcelona, però ens han fet una crida perquè tenen dues persones aquí a Vilafranca que tenen 21 i 50 anys i el tema de la crida és per poder acompanyar amb temps de lleure aquestes persones. Què vol dir això? Doncs anar a fer un cafè, anar a fer una caminadeta, anar a fer doncs, qualsevol cosa. Ja ho tenen previst que si hi ha la pandèmia doncs, no permet fer aquestes coses, seria via telefònica. D'acord? Llavors seria a través de trucades, veure com està aquesta persona i fer-li una miqueta de referent aquí a la zona.
Ho deixem aquí, tenim nova cita. A l'octubre seguirem donant veu a aquests projectes i al món del voluntariat. Pere Borrut i Montse Mestre, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Voy a salir, no más fingir, no más servir. La noche es pa' mí, no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman, no respondo.
Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané.
Pero si me toca, toca, tócame.
Yo decido el cuándo, el dónde y con quién.
Que voy a darme a mí de una y otra vez.
Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue.
Y voy, voy, voy lista pa' bailar, porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar.
Y voy, voy, voy lista pa' bailar.
Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, no, no. Pa' fuera lo malo, no.
Dentro de mí se han podrido las flores aquí. Ahora yo no quiero rosas. Soy el león que se comió las mariposas.
Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané.
Pero si me toca, toca, tócame.
Yo decido el cuándo, el dónde y con quién.
Te voy a darme a mí de una y otra vez.
Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue.
Hey, voy, 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 lista pa' bailar, porque tú...
Amb Aitana i Anna Guerra arribem a les 11 i encara ens quedarà compartir una hora amb propostes d'agenda al detall i un cop d'ull a la tele i acabarem amb fake news.
No, 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 no.